Sabadell, intel·lectual, catalent, és el ciutadà del món. I a l'estiu pot jugar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts. Sabadell, nirvana a tots, cel a la terra per a l'industrial. I els hereus dels fabricants se m'apel·len en les dues mans.
La història la fa les masses, perquè són la massa mare del pa de cada dia.
Perquè són massa per restar oblidades.
Perquè són moltes i empunyen la massa.
Per a tota la gent que han enganxat bé el que estava prohibit,
benvinguts a les mans a la massa.
Ell és l'Isan i jo el Joel.
Comencem aquest espai radiofònic de materialisme i lluita de classes.
L'any 1873, Alcoi va viure la insurrecció obrera més important del segle XIX a Espanya.
Inesperada, vilipendiada, reprimida, oblidada, avui ens enganxeu amb les mans a la massa de la comuna d'Alcoi.
Santo Dios, dia romana, encendre a València van, preparant el foc estan, tots en la plaça redona. Poc i tot, digue Martí, qui són ells, els petrolers? Que home, els fanalers, que tenen el punt allí.
Som a l'estiu de 1873 i Espanya està vivint sota la breu Primera República. La Gloriosa les veurà de tots colors mentre es duri el seu sexenni democràtic. El context internacional no és menys esvalotat per això. La guerra franco-prusiana, la Comuna de París, la revolució Meiji al Japó, el final de la rebel·lió de Taiping a la Xina, la postguerra civil nord-americana, déu-n'hi-do el que hi ha.
Ai, el món està canviant, Les insurreccions estan passant a tort i a dret i no esperen a cap teoria general. Els obrers i les obreres s'estan alçant en massa per prendre el que els pertany.
Alcoi no és un poble com un altre.
Què hauria de dir, de la Comuna de París i l'ahir te passaríem a parlar d'Alcoi?
Sí, però és que Alcoi sempre va ser un poble molt industrialitzat, una ciutat molt industrialitzada. Sempre va lluitar contra la tirania de les classes altes, tant quan era el centre textil més remot del Regne de València com quan es destrueixen màquines a principis del segle XIX pel seu esperit totalment ludita.
I diu molt que ja l'any 1872 fos la segona federació en nombre d'afiliats a l'AIT. O sigui, estem parlant d'alguna cosa que no ens, ara no ens podem imaginar, però en aquell moment només estava per darrere de Barcelona.
Quin munt d'anarcos que hi devia haver al COI.
Inclús tenien allí com el comitè regional, hi havia molta vida. I la classe obrera està clar que havia decidit organitzar-se de forma autònoma i no volien col·laborar ja amb els republicans, ni tan sols amb els més radicals. De fet, pretenen anar més enllà. I la història que expliquem avui és del moment en què realment van més enllà.
Apreta fort les dents, apreta els punys! Infla d'aire els pulmons, sobre els ulls. Fes treballar el cap, controla el cor. No tanquis mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona't tot tu.
Serà blava i tranquil·la la mar. Serà verda i espessa la vall. Serà gran i dolça la muntanya, serà un dia que durarà anys. Gent de mar, de valls i de muntanyes, tindran mar i rius i prats i boscos, tindran tot i es parlarà de vida. Les ciutats seran rius plens de gent. Floriran flors i cants i alegries, floriran cors i crits i paraules en el dia que durarà anys. Braços lliures, boques i mans en el dia que durarà anys. Braços lliures, boques i mans.
Imagineu un poble de 30.000 habitants. Imagineu la vida ampla de la burgesia industrial del centre de les ciutats, els edificis modernistes, el palau de l'alcalde en construcció. Ara camineu cap a la perifèria. Us va arribant una flaira densa, quasi sòlida, de la que els rics fugen. És l'olor de la gent, de la turba, que viu apretada. Les famílies senceres en habitacions de pisos rònecs, amb una única letrina per 20 persones. Els obrers, les obreres, els nens i les nenes hi arriben després de jornades que en el sector textil solen ser d'entre 16 i 18 hores diàries. A vegades, no es poden desplomar sobre els vells matalassos perquè els han hagut d'empenyar. El sou no arriba ni per cobrir les necessitats bàsiques. Només mengen pa i vegetals. La carn escasseja, evidentment, inclús més que l'alcohol.
Els burgesos, a Alcoi, han decidit fer treballar la gent fins que es rebentin. I la gent s'ha format en maneres més útils de resistència. Ja no es centren en la crema de màquines, que té més a veure amb aquest esperit ludita de principis del segle XIX, i utilitzen una nova forma molt útil, que és la vaga. Es recolzen també entre els diferents pobles que hi ha a la vora i llavors arriben a aconseguir les seves millores salarials, el que aconsegueixin d'una forma molt més evident i molt més ràpida. De fet, estaven en aquestes quan l'1 de febrer de 1873 es declara la república a tot l'estat. El que passa és que aquesta república ja es veu que no donarà cobertura a totes les necessitats materials que realment està demanant la classe obrera. I això fa que al juliol del mateix any, de 1873, la gent ja vagi a la vaga general a molts llocs. I, evidentment, al Coi també hi van. De fet, es reuneixen 6.000 persones a la plaça de toros del poble en solidaritat amb una vaga que s'està fent a la fàbrica de Facundo Vitoria situada a un poble del cantó, que era els Aglars. Podeu pensar, 6.000 persones són moltes, però és que al cap de poc, el dia 8 de juliol, ja són 10.000. És a dir, que van augment i és difícil que es doni resposta a les ànsies de millores que tenen la classe obrera a molts llocs. I en aquest sentit, es reuniran i s'aniran fent suport mutu entre pobles del cantó, ja no només el Coi i els Aglars, apareix Cocentaina, apareixen pobles i gent d'aquests pobles que van a donar suport.
En aquest moment entrarà al joc un dels personatges principals de la nostra narració. Serà l'alcalde d'Alcoi, el senyor Agustí Albors, més conegut com el Pelletes.
Un crac, per tenir aquest sobrenom.
Molt adequat. Venia d'una llarga tradició de propietaris de fàbriques tèxtils i des de que el 1856 arribi a l'Ajuntament, principalment serà conegut per la repressió contra els treballadors i les treballadores. De fet, el Pelletes havia militat sempre dintre del Partit Progressista i feia gala d'un republicanisme federal. Més aviat caòtic i oportunista, però al final el que realment va fer és erigir-se com una espècie de cacic d'Alcoi, malgrat que tampoc tenia el suport de cap dels bàndols principals, ni de la República, ni del governador civil, ni dels grans propietaris. Anava una mica a tort i a dret, segons on li ponien.
Sí, és que els historiadors podran dir, ostres, si aquest era, no sé, federalista, l'altre era progressista, però en fons el que eren els grans propietaris del poble, que se munten allà el seu tinglado, com avui en dia també veiem, quan la gent va canviant de sigles en blanc, que no se veu després qui hi ha per sota, intenten confondre el personal.
Tot i així, Albors creia que podia dominar aquella situació d'ebullició de la classe obrera i no els hi pretenia fer ni la més mínima concessió. De fet, els obrers estaven reunits en assemblea i ell deia que no concediria cap de les demandes.
Sí, sí, com a mediador, arriba allà a l'assemblea, sóc l'alcalde i tal, i ja veureu les coses que proposa.
Che, que en el seu dret està el treballador, que vol que li augmente el salari o el jornal, però que també, igualment, s'hi troba el patró, el fabricant que no vol que se'ls hi pugi i el salari i que no vol que se'ls hi doni aquesta petició. I a tomar per cul tots,
Que en l'actualitat es tradueix per...
És el vecino el que elige al alcalde i és el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Sí, señor. Oui, monsieur. Sí, señor. Que sí, señor. Sí, señor. Toda la raó, señor. Sí, señor. Digui'm, señor. Ben cert, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. A disposar, senyor. Vostè és un senyor. Sí, senyor.
El dia 9 es fa una nova assemblea de treballadors i treballadores, on es decideix que l'alcalde i la corporació municipal, és a dir, l'Ajuntament i la gent que està allí dintre xupant del bote, han de renunciar en favor d'una junta formada per internacionals.
A part de la gent del poble, en aquesta junta internacionalista hi trobem gent de fora, encara que tampoc de molt lluny, no és que siguin francesos, com s'havia dit a vegades. Trobem Albarracín i a Fontbuena. Ja veureu que després tenen bastanta importància. En fi, l'alcalde Albors, per si les coses van mal dades, envia la Guàrdia Municipal a vigilar de prop els obrers, que estan concentrats davant de l'Ajuntament, i cada cop estan més nerviosos i més nerviosos. Passada una estona, l'alcalde es nega a deixar el càrrec en rotund, surt al balcó i dispara un tret a l'aire. El missatge cap als obrers no pot ser més clar.
Che! Nosaltres tenim les armes, i vosaltres no. I a tomar per cul tot, eh?
Però resulta que per la Guàrdia Municipal el tret a l'aire tenia un significat una mica més concret. Com a resposta a la senyal convinguda, sonen les campanes de l'església de Santa Maria. I de sobte, una pluja de bales cau sobre els obrers i les obreres de la plaça i acaba mort un operari i amb una multitud de ferits.
Les coses han arribat clarament massa lluny. Perquè la gent es faci ja cap enrere, no volen fer ni un pas enrere i ja quasi entonen el no passaran. La massa esclata i es desborda la Guàrdia Municipal. Els agafen les armes, es dirigeixen a les cases dels patrons, busquen més armes que hi puguin haver i fins i tot prenen com a hostatges alguns dels senyorets. A les 4 de la tarda, la turba ja té el control de tot el poble, menys el de l'alcalde i el del seu Consell Municipal que s'han tancat dins de l'Ajuntament. Tot i l'aparent caos, els moments posteriors a l'esclat de la repressió, els obrers no perden el cap i pretenen tornar a negociar amb l'alcalde. Envien un dels senyorets, Rafael Santoja, a parlar amb Albors.
I el Pelletes no vol reconèixer que ja no té el control de la situació. No, no, ell embogit i al crit de...
Che, visca la República Federal i a tomar per cul tot, eh?
Surt al balcó i dispara repetidament contra les barrigades obreres. I ja veuen que aquí no hi ha res a negociar amb aquest home, ni cap esperança de reconciliació amb ningú municipal, ni molt menys. I llavors la massa diu, pues, assaltem l'Ajuntament. I aquí, lamentablement, perden la vida tres camarades, però per altre cantó, és veritat que maten a la majoria d'emboscats. Mor, per exemple, el sogre d'Albors, que també era exalcalde, el recaudador de les contribucions, el conserge carlista, un corredor de llana, que passava per allí a lo millor, i 13 guàrdies més.
L'últim en passar per la guillotina, bueno, metafòricament, perquè l'últim en ser justiciat, serà l'alcalde Albors.
Va com va. Se va. A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. Va com va. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han dat l'herència, a mi m'han dat la vida. Va com va. A mi em toca lluitar, a tu prendre la mida. Va com va, va com va. Si jo no tinc per mi, si tu no en tens mai prou, va com va. I ets tu qui reps de mi, jo de tu cobre un sou. Va com va, eh? Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem. Si jo ja m'he cansat d'anar vivint dient el va com va. Pensa que sols diré fins que més no podré. Va com vol, com volem.
Que es converteix ràpidament en carn de mite.
Escolteu, si no, el seu epitafi.
Els seus ensangrentats i mutilats restes es troben sota aquesta làpida. Che, però al final el que se'n va anar a tomar per cul vaig ser jo.
I és que hi ha qui manté altres versions. Encara que aquest sigui l'epitafi real, hi ha gent que diu que li van tallar el cap, que el van penjar amb una llança a la plaça del poble, però he de dir que la millor fàbula que hem pogut trobar sobre el mite de la mort de l'alcalde diu així. Diu: un atrevit petroler va apostar un vas de vi a que era capaç de menjar-se l'orella dreta de l'alcalde. Li va tallar i se la va anar menjant a mossegades i la va anar sucant al got de vi que havia guanyat. Després, al cap de 8 dies, això sí, perquè qui va relatar això, ja us podeu imaginar que era conservador, diu que aquest incendiari es va posar malalt i mentre moria deia: porteu-me un crucifix, he pecat.
El canibalisme pot amb la moral de qualsevol, eh?
Si vols vilipendiar amb algú per fer una revolució, caníbal.
Després de la mort d'Albors, la massa ja no busca més sang. Bé, de fet, mai l'havia buscat, però s'havien volgut venjar de l'assassinat dels obrers. A partir d'aquí es munta un comitè de salut pública que presideix Albarracín, moment en el que podrem dir que comença la Comuna d'Alcoi.
Perquè vull. Aquell dia, perquè vull. perquè tinc ganes que plogues. Sorti ella de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Van viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. Després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Van volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Millor perquè vull, perquè sé que és millor. Van menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Van viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó perquè vull, tot comença en un mateix.
Lo bonic, i en realitat el motiu principal perquè estem fent les mans a la massa, és per veure què feia la classe obrera al moment. I aquesta és una qüestió complicada, i encara és més complicada a la comuna d'Alcoi, perquè no tenim exactament testimonis del que estava passant. Llavors ens hem d'agafar altres coses, com per exemple els atestats judicials d'un judici que va a tenir el rècord de més folis per cas, o sigui, era llarguíssim.
És a dir, tota aquesta qüestió dels arxius, de la recuperació de la memòria de lo que feien les persones en aquell moment.
Sí, tot i així, clar, o sigui, estem llegint la història des del punt de vista del poder, però també té coses bastant guais que estan darrere d'això, eh?
Com per exemple, hi havia un senyor que era tenia la feina de datiler, que és una feina que segur que mola un huevo, i que el problema és que aquest senyor es trobava com a les barricades, armat i tot el rotllo, i l'únic que va fer i de l'únic que el van poder acusar és de disparar a l'aire per fer cagar de por al fill del capellà que sortia corrent. Que ja em diràs tu, saps? El fill del capellà, però què és aquest puterío?
És que ens adentrem en el terreny del mite, o sigui, en el terreny dels sobrenoms, de les persones que participaven, com que no sap el que passava. En aquest sentit, jo vull subratllar aquest adjectiu que se'ls donava dels petrolers, que de fet això es coneixia als diaris de l'època com els... la gent incendiària del petroli. En realitat, quasi no hi va haver gent que estava cremant les coses de forma organitzada, però sí que hi ha el testimoni d'un dels encausats que l'havien despedit feia dos dies de la fàbrica, i ell t'hi va dir, a veure, acaba de passar una insurrecció, bueno, va, venga, vaya a la fàbrica, vaya a veure què tal està l'amo de la fàbrica i tal, va intentar posar foc, de fet no ho va aconseguir. O sigui que era realment la gent, quan hi ha una insurrecció, no va, o sigui, va lo material també, però va altres coses.
Mira, és que aquí n'hi ha un altre, per exemple, el senyor Ramon, que van tindre com una curiosa disputa entre ell i una altra persona per la propietat d'una arma, és a dir, no se sabia de qui era l'arma, i va, estaven discutint, suposo que la cosa va anar més i inclús potser van arribar a les mans, i el que es va acabar decidint és que, bueno, com que no se sabia de qui era l'arma, pues bueno, els dos al trull i venga, a discutir a dintre, saps?
Decisió salomònica. Ostres, n'hi ha també un altre cas, tots aquests, que és el de lo surrealista que suposa atestats judicials basats en delatar-se entre gent del poble, i ja no saben per què ficar-te al trullo, i hi ha un que realment... la seva culpa pel que va fer aquests dies d'insurrecció l'acusen de tentativa d'intent de disparar.
Increïble.
I són, de fet, ell i un altre amic seu, o sigui, Com pots tenir una tentativa a l'hora? Que estaven els dos amb el gallet posat i no s'entén.
Se'ls van casquetar o alguna cosa. No devien ser rifles soviètics. Bueno, després és que n'hi ha un altre, és que els noms molen un munt. Tadeo Pascual Blanco. Per favor, un senyor que d'oïdes se'l va acusar de passejar-se pel carrer amb una catxo d'estrada a la mà, el rotllo vikingo total, ja saps?
I com a últim testimoni que jo vull aportar, que és el del Joaquim Domènech, en realitat tothom li deia Coll, i a més, havia vingut, va sentir que ja havia, s'havia declarat la comuna al Coll i va venir de Cocentaina, i jo vaig ajudar a la gent. El que passa és que el relat pel qual el porten a judici és aquest, que és que entra a la casa d'un dels grans propietaris del Coll i el que enmig de la confusió sostreu no són armes, és que s'ha enamorat d'una caixeta de música que hi havia allà i el posaran al trullo un munt d'anys per estar-se passejant pel carrer accionant la caixeta de música i ensenyant a la gent lo guapo que estava aquell invent que no havia vist en la seva vida. O sigui, crec que això em sembla molt bonic perquè expressa les possibilitats inaudites que té la gent quan es desfà de tota aquesta jerarquia i tot aquest poder que l'envolta de forma quotidiana.
La il·lusió obrera. És que...
la il·lusió que molts tenen com a la Comuna de París per anar-se'n als teatres, a les òperes, en un cas petitet del Coll amb una caixeta de música. Em sembla que té una relació completa amb aquesta voluntat d'anar més enllà, no? D'apropiar-se de les coses que més els hi agraden. D'alguna manera.
És que tots són casos que no deixen perdre ni un sol detall, perquè és que Lluís Carbonell, perruquer de professió, que va ser acusat de proveir de barbes postisses a molts dels insurrectes, saps? O sigui, el tio els anava disfressant, saps? Però que se pot ser més màquina, per favor.
Jo crec que també hi ha un tema, que és el fet de que quan es judicialitza les coses, i això també passa avui en dia, amb l'últim procés contra els anarquistes o també amb el tema nacionalista a Catalunya, que és el fet de mai intentar que sigui un judici polític, no? També, o sigui, per un cantó sí que hi ha aquesta il·lusió, però per l'altre es creen mites que tenen més a veure amb monstres que ha creat la tradició cultural i amb quasi llegendes que tenen a veure amb caníbals, amb gent que es disfressava, com si fos un carnaval, no? I haguessin totes aquestes criatures fantàstiques dels carnavals. I sempre apareixen.
De fet, qualsevol cosa menys revolucionaris, no? La qüestió és amagar que tenien idees polítiques, que tenien inquietuds, que el que feien era defensar les condicions materials de la classe obrera.
I a més, condicions materials que sí que van defensar. D'altra banda, he de dir que van aconseguir, perquè en tot això ells van seguir optant per la producció. No es va parar de produir. Que van anar als industrials i els hi van dir no, ara les condicions són unes altres. Es van apujar els salaris, van normalitzar les hores de treball, evidentment ja no anaves a treballar 16 o 18 hores al dia, per tant, tampoc tinc tan clar que s'hagi de separar una victòria humana, d'alguna manera, i de sobre anar-se'n a fer música i altres coses, és a dir, el concepte de la festa amb una victòria més laboral. En aquest sentit, allà va anar de la mà.
Totalment, la festa del treball, però és que al final és el que deies, no? El segle XIX és aquest segle de les possibilitats en el treball. I de les possibilitats implica tota aquesta il·lusió per crear una societat en total festa, en una constant alegria que només tenia l'explotació a la que havia de fer front, que era l'explotació dels patrons.
I vivien en la seva potencialitat com a classe obrera, d'alguna forma. Esperaven moltes coses.
Sí, de fet, si hi ha algun sector oblidat i amagat més que d'altres, en aquest context el sector femení, que és que va tindre una importància primordial per la seva preponderància en el sector tèxtil i la gran quantitat d'obreres que hi havia en aquesta insurrecció.
La narració del poder es desfà quan parlem de les dones, sobretot aquí, perquè els empresonats són tots homes. Sí que hi ha episodis de dones anant a ajudar i creant tota una xarxa per anar a portar menjar i tal, però la veritat és que pel que fa als moments d'insurrecció i passar de la insurrecció als moments de la victòria obrera, les dones constitueixen un gran misteri.
Segur que un misteri més instrumentalitzat que no pas un misteri real, perquè igual que hem aconseguit fer una recuperació d'històries personals a través d'atestats policials, a través de sentències judicials, segurament amb molts esforços i treball a darrere, es podria fer una recuperació a través d'articles en la premsa del moment, a través de declaracions d'organitzacions que hi devia haver, de les pròpies organitzacions obreres. Però clar, és una feina titànica.
I a més, les declaracions en aquest sentit dels diaris, que n'hi ha moltíssims, que van seguint de molt a prop, a temps real, el que està passant, com que tenen tot aquest discurs, com la cita del Bosch que hem llegit, més mític i més com d'incendiaris i gent boja, en realitat exclouen a les dones com de subjecte polític, o ni tan sols del subjecte polític, sinó del subjecte que està allí campando a sus anchas, i el que fan és generar un discurs de les dones atemorides a casa, violades, les monges, les nenes, les necessiten, inclús en els seus discursos estrafolaris, els discursos dels diaris conservadors, les dones com un element que surt perjudicat quan hi ha una revolució, d'alguna manera.
Clar, perquè al final no formen part de la història real, però sí que han de formar part de la història instrumental que ha d'atacar la classe obrera. És a dir, tot aquest mitjà de comunicació que es va posar al servei de la repressió s'agafa de tot aquest sector oblidat i el que fa és col·locar-lo com una víctima i no com a un subjecte dintre de la pròpia revolució.
Em fa pensar en el tema de Vox actual, que si, per exemple, acaben triomfant realment, que hi ha bastant feixisme actualment...
És xungo, que riguis una mica amb això.
Però és que em sembla fort, però em sembla similar de, com a narrativa, perquè si guanyessin i fessin tornar a les dones contra l'avort i a les labores de l'hogar, realment el seu discurs de vencedors i el que heredaria la gent del futur seria vam salvar a les dones del feminisme, com si les dones haguessin set un element que no tenia a veure amb ell, no? I amb això també em fa pensar en aquest moment on no hi ha discurs, d'alguna manera.
Vino el perro Boglio como a Begliani al que occidea nel cantico immortali il perro per uccidere il tirani il vino per festeggiare il funerale.
El dia 13 hi ha un interludi en la vida de la classe obrera de la comuna d'Alcoi. De fet, els soldats arriben i entren sense trobar resistència. Però per casualitats del destí han de tornar a marxar perquè el govern de la República no dona l'abast i de fet s'ha produït la rebel·lió cantonal a Cartagena i llavors s'envia a l'exèrcit que havia arribat a Alcoi a reprimir els obrers d'aquella ciutat.
Els suposats líders, entre cometes, d'Alcoi i de la comuna d'Alcoi, Albarracín i altres, acaben fugint abans de que hagi tornat aquest exèrcit. Per tant, quan l'exèrcit torna a marxar és que ja no trobem un possible relat sobre l'AIT i el domini d'una organització que havia previst les coses. Es queda la classe obrera del moment sola, enfront i una mica dominar la situació i enfront dels propis capitalistes del poble. És una qüestió purament local.
És que, de fet, aquesta idea del control de l'AIT, de la preparació de tota la revolució que hi havia al COI, ho hauríem de posar entre cometes, no? Perquè és que realment el que sí que hi ha és preparació obrera, perquè al COI hi havia molts obrers i s'estaven organitzant políticament, però realment les forces de l'AIT estan menguant en aquest moment. De fet, ja ho vam explicar en els congressos, que en aquest moment va de capa caiguda. I de fet ja fa temps que a nivell tan internacional com a dintre les fronteres dels Estats-nació d'Europa s'està reprimint estratègicament i organitzadament les organitzacions de la classe obrera. I això els està fent molt mal a altres llocs i potser es contradiu una mica amb aquestes espurnes de lluita obrera que trobem en nuclis tan industrialitzats com Alcoi.
Sí, està clar que tenia la seva tradició i que per si sol, com a ciutat, Alcoi podia organitzar les seves pròpies indústries i podia fer front a tota la classe propietària. I és més, no, tampoc, d'alguna manera, hi haurà un intent de defensa, sinó que un cop aconseguides les mesures laborals i feta la festa, quan tornin ja definitivament l'exèrcit, el que es passarà a fer serà un judici molt, 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 molt massiu on es comencin a crear altres relats que no sigui aquest mateix, el relat de que realment la gent s'havia organitzat autònomament, que és l'únic que no apareix als diaris.
Però és que està clar que en aquest punt podem vincular la repressió amb tot el contrari que és el que estaven fent els obrers. De fet, aquesta repressió, a part d'arribar de manera física i a través de l'exèrcit, que és evidentment la més important i la branca fonamental de l'organització de l'Estat, arriba per via judicial, que també és un altre dels punts claus de l'estructura estatal, no? I és molt interessant com es contraposa això amb el fet de que, justament quan els obrers guanyen i comencen a fer la comuna, aquesta legalitat desapareix. Aquesta legalitat passa a estar sota control obrer i, de fet, està eliminada. S'elimina tota aquesta estructura de la legalitat burgesa i és amb aquesta estructura com han de tornar a reprimir per poder mantenir el que volien mantenir, per poder mantenir l'estat liberal burgès.
I seguint l'estela d'aquesta reconstrucció, comença un judici monumental on és encausat el 10% de la gent que estava en vaga del poble i dels voltants.
Això és moltíssim, però moltíssim.
Perquè us feu una idea, ni tan sols a la Comuna de París, que havia passat feia res, s'arriba a aquests percentatges. El judici aquest, o sigui, determina el fet de que va ser alguna cosa molt important per a l'Espanya del moment.
És que, llastimosament, una de les coses que aprenem de la història del nostre estimat estat espanyol és que s'ha dedicat a reprimir la classe obrera, s'ha dedicat a reprimir les classes populars, i en això ens han copiat molts altres països, i en aquesta repressió hem sigut punters. I no cal buscar exemples gaire lluny. De fet, la setmana passada sortia la notícia de que ara els Mossos van a Xile a ensinistrar els carabiners. I sí, sí, ho he dit bé, a ensinistrar, perquè són poc més que gossos.
Jo em quedo també amb això d'aquesta repressió, el fet de que quasi hi ha una justícia poètica i arruïnen els capitalistes d'Alcoi perquè els van tenir 9 anys els que més a la presó. És una barbaritat. I a més, clar, mantenia tanta gent sense treballar durant tants anys, al final van haver de muntar una fundació per a veure si eren algú altre els que els hi pagués, no? Al final van aconseguir també no currar durant 9 anys, molts van morir. Però bé, els altres, després quan van sortir, el món havia canviat.
Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que una fera feroge del parc s'escaparà. Es prega les senyores, compren força aliments i no surten de casa fins que torni el bon temps. Tot el que tinga conxa, que fot al camp corrents i se'n vaig a la platja, a la torre o als hotels. L'alcalde s'encarrega fent ús del seu poder i a la fera feroge deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixa després si per culpa la fera ell rep algun turment. Jo que no tinc ni casa, ni cotxe, ni un carret, em vaig trobar aquell dia la fera pel carrer tremolant i mig mort. Ai, Déu, redeu la fera, i en veure't tan fotut em va dir molt planer. Xicot, perquè tremoles, jo no te'n menjaré. I doncs, perquè t'escapes del lloc on tens marcat, vull parlar-ho amb l'alcalde i dir-li que tinc fam, que la gàbia és petita, jo necessito espai. Els guàrdies que la veuen la volen atacar. La fera és defensa, no la deixem parlar. Com som molts i ella sola, no pot ni a l'estoven, i emprenyats per la feina a la gàbia me la... Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom que la fera feroge ja no ens treurà la son, i gràcies a la força no ha passat res de nou. Tot és normal i maco i el poble resta en pau. Au!
Bé, com que en aquest bloc ens hem concentrat molt en explicar la vida material dels obrers, no hi ha espai i no li volem donar aquesta relació amb la repressió com un fet central, tot i que serà molt important per la tradició obrera i que realment marcarà els anys següents a tota la experiència de la Internacional i de les diferents insurreccions obreres.
L'important, com a punt, és que l'Associació Internacional dels Treballadors és il·legalitzada ràpidament i passarà així molts anys en clandestinitat I, de fet, el que podríem pensar que és una debilitat que farà que desapareixi, a Espanya es converteix en una qüestió positiva, i és que es tornen especialistes de la clandestinitat, de l'amagar-se, de fer les reunions en locals, del suport mutu, de moltes coses, i ja, al cap d'una dècada, quan torni a legalitzar-la, hi haurà el doble de gent, encara que hagi estat amagada. Llavors, aquest sí que és un punt important, i el següent, que tampoc volem entrar gaire, és la caiguda de Pi i Margall dintre del propi govern de la República, no, i ho dic només com a punt de que té una importància real.
Pigmeu al coi como París gigante, el vil monstruo de Alcoy es más horrendo. En París hubo un ejército triunfante, a los comunalistas conteniendo. Mas los de Alcoy reinaron exclusivos, jugando a muertos y toreando los vivos. Mas los de Alcoy reinaron exclusivos, jugando a los muertos.
Bé, després d'aquesta historieta, d'aquesta fàbula, d'aquesta rondalla, inclús... No, no, això ja no. Però després d'aquesta història que ens hem explicat, Joel, tu què en penses de tot això? Què és el que et ve a la ment de la comuna d'Alcoy?
El primer és una sensació de... Per fi ens traiem de damunt les capitals d'Europa. O sigui, París, els congressos de Londres, de Ginebra, de no sé què... O sigui, el primer és com una sort de tranquil·litat mental de dir, val, Alcoy, cuidado, estem parlant d'Alcoy.
I si a sobre entenem que Àfrica arriba als Pirineus, doncs ja tot això que tenim de decolonial, no?
Sí, entre que, jo què sé, el nostre accent per a la gent una mica inculta de Barcelona tampoc es diferencia tant del que podrien tenir Alcoy, pues ja semblem d'Alcoy, realment.
És com casa nostra, Alcoy.
Ja som d'allí. Lo primer que em fa sentir és com aquesta espècie de jugar a casa, no? Com de portar el vestit de local, d'alguna manera.
Ostres, metàfores futbolístiques, no, per favor.
jo estava pensant en el bàsquet.
Bueno, aquestes te les accepto, vale.
I el que em fa pensar, ara que m'ha vingut al cap el tema d'estar en un altre lloc que a Londres o a París, és aquesta pena per la poca correlació en els tempos de l'Associació Internacional dels Treballadors. Em sap greu que realment Espanya, al segle XIX, que podria donar tant com a classe obrera, es trobés en una dècada de 1870 on tenia tan poc a oferir-li de forma formal. I que després, evidentment, els llaços es teixeixen d'una altra manera molt més col·lectiva. Però a nivell pseudo-institucional o formal, em sap greu que quan anés Anselmo Lorenzo, quan anés certa gent a la EIT, no poguessin exposar tot el que havien exposat i es perdés en el temps exemples com el d'Alcoy.
Sí, és que el que ens queda clar justament després d'haver fet aquests programes sobre la Comuna de París, la Internacional Obrera i ara la Comuna d'Alcoy, el que queda clar és que hi va haver una organització obrera brutal a Espanya que es va anar gestant durant aquest temps de les internacionals i amb debats obrers molt interessants i que realment li va faltar la punta de llança internacional per poder-se expandir, per poder fer com de pilar d'aquesta organització, igual com havien fet en altres moments els treballadors francesos o els treballadors anglesos.
L'altra cosa que em ve al cap i que em fa sentir una mica millor d'alguna manera, jo tampoc sóc un acadèmic de la història i realment el segle XIX ens l'hem anat mirant i es fa el que es pot, però tibe cap a la classe obrera.
Tio, això sembla una mica autoajuda, clar, quasi ja.
Bueno, és veritat, o sigui, quan t'he vist, tu saps la merda que m'he llegit al final del segle XIX, que no li interessa a massa gent ja, no sé, de les grans coses. Però, o sigui, t'he de dir que totes aquestes coses que ens fan estudiar, inclús al col·le, després del turnisme, el sagasta, no sé què, o sigui, tiba moltíssim cap a la classe obrera el fet de que passin coses com la d'Alcoi, perquè al final és una diferenciació molt clara entre tot un discurs que t'ho fica tot al mateix sac d'un intent liberal, tot el que era la revolució cantonal, tot això, i de sobte aquests esclats, aquestes aparicions, ho fan tibar cap a un altre lloc.
Sí, jo potser en aquest sentit, si ens fiquem en una qüestió teòrica, també lo que em fa pensar és que Alcoi és un exemple, no? Perquè hi ha tota aquesta tibantor entre la revolució obrera, que realment se du a terme al Coi, i tot el que eren els moviments insurreccionals cantonals, que eren reformistes, que tenien un caràcter liberal i progressista, però que es diferenciaven molt d'aquest moment, perquè justament el que hem explicat és que els obrers prenen les armes, els obrers tenen molt clar qui té els diners i qui són els patrons, tenen molt clar qui els està explotant, com per exemple el Consell Municipal. I en les altres situacions el que veiem és una falta d'organització, una falta de demandes polítiques, i que realment no aconsegueixen tota aquesta mobilització que es va aconseguir al COI. I això, per a mi, d'alguna forma, explica la complexitat de tota aquesta anàlisi històrica i de com les tensions entre el feudalisme, el liberalisme i també internament entre la classe burgesa i el proletariat, com funcionen, i és molt interessant tot això. Però per no avorrir-nos, a mi el que realment em fa il·lusió del moment de la comuna és tota la qüestió de la pròpia il·lusió obrera. O sigui, tota aquesta idea dels obrers, que el que volien era instruir-se colze a colze, que el que feien era teixir relacions socials de producció sanes, relacions socials de producció que eliminaven la explotació del patró i que el que feien era teixir afinitats entre ells.
I a mi em sembla el més important, i no només a nivell de producció, sinó quan llegia tots aquests testimonis a través dels judicis, a mi m'ha agradat molt el que estava dient abans de la caixeta de música i tal, el que realment em sembla és que hi ha tota una història oblidada del que és una espècie d'arqueologia de l'esperança a través d'aquestes insurreccions. O sigui, no sempre s'ha de pintar un mapa negríssim on la gent estava allà. La gent, quan pot, fique la mà a lo que més li agrada, i en aquest cas va ser el primer que et venia, o sigui, no va ser només aquest fet de la producció.
Clar, el que passa que com que la història l'escriuen els vencedors, els que formen part o ens volem fer formar part dels vençuts, al final el que hem d'acabar creient és que hem de viure amb aquesta pseudoderrota com a orgull, saps? Com aquesta negró de les propostes obreres són molt guais però mai arriben a res. No, no. Aquí hi ha tota la qüestió de l'esperança, que és genial, que és, de fet, el que ens fa fer això, el que ens fa lluitar per les coses, la capacitat de dir aquest sistema judicial que ens han imposat és una merda i nosaltres el que volem és viure, i el que fem de bones a primeres és eliminar-lo, saps? Que hi hagi patrons és una merda i nosaltres el que volem és no treballar tant, per tant el que fem és fotre al carrer els patrons i decidir baixar-nos la jornada laboral a la meitat i pujar-nos el salari. És que, home...
Clar, i o sigui, és que a més et dona confiança, perquè avui en dia sí que tot, en aquest sentit de diverses professions, de la divisió del treball que vivim avui en dia, hi ha certs apartats o certa tipus de treball que se li dona per fet que no té res a dir, d'alguna manera. Tota la gent, sobretot, que treballa a les grans ciutats, al sector serveis, la gent de les Big Four, de Deloitte, tota aquesta gent, què té a dir, realment? A mi m'agrada imaginar com el datiler o el tio que era perruquer del segle XIX tampoc se suposava que tenien res a dir sobre una insurrecció, saps? Perquè no eren exactament aquest subjecte que es defineix pels historiadors i la gent que anava, no sé, a molts llocs. El que passa és que realment, després, quan hi ha una insurrecció, pues la gent s'hi suma i s'anima. O sigui, a mi em sembla l'alegria, d'alguna forma, en aquest sentit, de fer aquesta insurrecció.
Però és que a mi el que més m'impacta d'aquesta alegria és que també és una alegria violenta. És a dir, ja que has vinculat amb la... sí, ja que has vinculat amb l'actualitat... A mi no m'agrada gens la frase que es fa servir moltes vegades per parlar de la historiografia obrera com aquells incults, no? Com aquella gent a la que s'ha d'educar, com necessitem educació pels obrers. I és cert que els obrers volen educar-se, els obrers volen instruir-se, però no és cert que siguin tontos. I de fet, tota el que és aquesta repressió i tota aquesta explotació que viuen l'analitzen certerament i tenen molt clar que és l'alcalde el cacic del poble, i tenen molt clar que si volen desprendre's de tota aquesta alienació el que han de fer és matar-lo. I ho tenen claríssim. I alhora, penso en l'anticlericalisme que veurem sobretot en l'etapa que vindrà després a Espanya, que és una mica el mateix, no? Ell tenia molt clar la merda que era el cura i lo difícil que els hi posava per la seva vida diària. Sabien perfectament, i això em fa pensar també en els casos de pederàstia que surten ara així, pensem que ara tot això és nou i no sé què, oi, l'època de la transparència. Sí, home, es van matar cures i monges perquè ja sabien el que feien, perquè ja sabien el que feien amb els escolanets, perquè ja sabien el que feien amb els càssics, perquè ja sabien què feien amb el tràfic d'influències.
I m'agafo amb aquesta idea de saber exactament el que fa la gent, perquè es va posar de moda fa uns 15 anys el tema de reflotar aquest terrorisme anarquista internacionalment. Els yanquis, per exemple, van estar reflexionant sobre què havien fet els anarquistes i van ser ells els que van tornar a treure el tema de la comuna d'Alcoi, que quasi no es parla a cap lloc, i ho van fer per parlar com d'onades cícliques de terrorisme fins a arribar a Al-Qaeda i tot aquest rotllo que sempre responen a lluitar contra la gran victòria de la globalització.
Sí, ¿qué te pasa? Ahora el enemigo moro, sí.
I abans era pues, l'enemic d'Espanya, realment.
O sí, sigui, després el soviètic i el que sigui.
Sí, sí, érem, per als estadounidenses del segle XIX érem com els moros avui en dia. Aquesta és la visió que asquerosa que tenen de tothom, sí, la gent dels Estats Units. I també em sembla interessant com rebuscar en els fons que hi poguessin haver i trobar-te de que aquestes ansis havien donat a llum un munt de diaris i un munt de revistes sobre el tema. Em sembla brutal, i la necessitat que tenien de comunicar les coses que anaven a col·lisió amb el que tu deies d'aquesta esperança d'alfabetització.
Sí, és que era fonamental i això ho hem d'entendre avui en dia més que mai, perquè si ara vivim en la societat de les xarxes d'informació, del Facebook, del Twitter, de l'Instagram, de tota aquesta informació instantània, hem d'entendre que en aquell moment els diaris, els pamfletos, els folletos, tots els escrits polítics eren imprescindibles perquè la gent s'enterés del que estava passant en qualsevol lloc o en el seu lloc, el seu poble del costat. És que hem de pensar que les limitacions de mobilitat dels obrers d'aquell moment eren molt més grans de les d'ara i, clar, no podem pensar una classe obrera sense els seus mecanismes de distribució d'informació. I, de fet, els burgesos tampoc la podien pensar i per això, quan reprimien, era el primer que feien. Tancament de diaris, mentides, la postveritat. Bueno, és que ens creiem que ho hem inventat tot el segle XXI.
Clar, sembla que hi ha com una causa-efecte de qualsevol cosa. I això, com a crítica del que és la percepció que tenim de la història, et vull treure una mica la pulleta a Engels, que va ser dels pocs que van escriure sobre el que es deia la comuna d'Alcoi o la insurrecció petrolera, que li van arribar a dir, i el que deia és que, hòstia, Alcoi, què és aquest poble? O sigui, Engels que va dir, Alcoi, què? O sigui, i va dir, no, pues això pues ha estat un error, perquè Alcoi no hi devia haver dos fàbriques fa 10 anys, o sigui, devia ser gent pues, que estava allí en l'època de les coves pintant pintures rupestres i de sobte va transcendir, no sé, es va córrer la veu de la Internacional i van començar a cremar coses. No sé.
Llastimosament, el món científic i el món acadèmic estava ple de senyorets que no tenien res a veure amb la classe obrera i que es pensaven que els obrers només eren obrers quan vivien a Nova York o quan vivien a Berlín o quan vivien a, jo què sé, quines ciutats del món, saps? I Alcoi era un centre industrial importantíssim.
I a més, no només centre industrial, ho dèiem una mica al principi, sinó que també tenia una tradició, més enllà de l'entesa com a lluita de classes que diferencia un període feudal de partida del segle XIX d'una altra cosa, és que havia estat un dels principals punts d'indústria ja del Regne de València. No sé què penses tu de la petjada que pot deixar en la història aquesta tradició, sobretot a Espanya, que té a veure amb tot el tema de les colònies espanyoles de segles abans. O sigui, hi ha una continuïtat, no? Si no, per què realment un poble o una ciutat com Alcoi acaba esdevenint cabdal i acaba industrialitzant-se?
Bé, jo és que en això ja saps que crec que el punt últim i la determinació en última instància de les societats, de les formacions socials, és el factor de la producció, no? El factor que permet el desenvolupament, sigui com sigui, d'aquestes formacions socials, i això implica que els centres que han estat centres industrials importants a nivell històric, centres industrials o rutes comercials importants, com així ha sigut tota la banda del Mediterrani espanyol, parlem de Catalunya, parlem de València, parlem d'inclús de la zona de baix de l'estret de Gibraltar, tota aquesta zona ha sigut històricament molt important i ho podem tirar enrere. Ara no ens posarem a relatar-ho, però parlem de fenicis, parlem de romans, parlem de grecs, tothom ha acabat a les costes de la península. I això, per mi, deixa una petjada molt important en tant que tradició. Barcelona és una ciutat que té molta tradició de comerç, molta tradició de producció a través del port, a través dels obrers, i això passa en gran part del litoral de la península Ibèrica.
És que a vegades em sembla que a través d'aquest paraigües de les nacionalitats i tot això s'intenten com absorbir tota la tradició territorial, que és molt més rica. I en el fons que també hauríem de poder reivindicar la gent que no creu en les nacions, no?
I ve a coalició, perquè justament el moment insurreccional de la Comuna d'Alcoi, com ja hem anat comentant, s'intercala i va paral·lel, bueno, de fet forma part del moment d'insurrecció cantonal, que de fet és això, una insurrecció de les burgesies o dels poders perifèrics que el que demanden és la seva quota política dintre d'un estat molt centralitzat. I es veu això en la història d'Espanya, és un factor molt interessant, com van fluctuant els suports, no? El suport d'una burgesia molt més caciquil, molt més centrada, i que intenta que la una grande i libre, no?, per posar-ho en paraules molt grans, i després una altra burgesia que té a veure amb els lligams regionals de lo que serien altres pobles de l'estat espanyol.
Tu m'estaves dient abans, i per exemple, que si agaféssim un mapa dels fronts de la Guerra Civil al 36, hi trobaríem bastanta relació de quin és el territori sublevat i el territori de la República i dels anarquistes i dels comunistes per l'altra banda, més o menys.
Sí, a veure, són paraules molt gruixudes perquè, evidentment, nosaltres no considerem la Guerra Civil com una guerra entre germans, ni entre dos bàndols iguals, ni moltes d'aquestes coses que ara no venen a cuento. Però sí que és veritat que hi ha una petita traslació entre el que podríem entendre com territoris més democratitzats i territoris amb un capitalisme més desenvolupat, i potser territoris on les tensions entre els grans poders tinguin a veure amb un altre sistema de producció o amb un altre mode de funcionament polític.
I m'agradaria tancar preguntant-me també si avui en dia passaria el mateix que passava amb les organitzacions obreres en aquell moment. És a dir, quan un moviment organitzat passa a la clandestinitat, no és visible, no és mediàtic, avui en dia que tot és mediàtic, què? Realment es pot seguir mantenint o necessita avui en dia, al segle XXI, alimentar-se del que són els grans mitjans o dels mitjans en si visibles que tothom coneix? O sigui, podríem arribar a mantenir alguna cosa com de forma clandestina avui en dia o no?
Bé, jo crec que no tenim cap resposta, evidentment, però penso que una manera d'enfocar-ho seria entenent que totes aquestes teories de les xarxes d'informació, dels moviments socials en l'actualitat, pequen d'alguna forma de la seva pròpia inèrcia en el tema de lo efímer. Evidentment, si alguna cosa és efímer, ho és perquè no té les capacitats o li falta alguna cosa per mantenir-se en el temps. Potser és que l'ofensiva del capitalisme és major, potser és que les nostres capacitats organitzatives i les nostres xarxes d'afinitat estan malmeses i són menors. Jo no voldria deixar de banda que quan passes a la clandestinitat el sectarisme és a l'ordre del dia, la separació entre les cèl·lules i la falta d'informació també és a l'ordre del dia, i bàsicament molts esforços del dia a dia de la militància passen a la por i a les precaucions contra la pròpia repressió.
Sí, clar, però això no va passar a finals del segle XIX amb tot el que era el moviment obrer. Potser perquè encara, de fet, no estava constituït, la CNT ja és a la dècada dels 10 del segle XX, ja sabe per què, potser tenia a veure amb que no hi havia res tan institucionalitzat ni ningú a qui respondre, i que era simplement una búsqueda d'espais, una búsqueda de formació, una búsqueda de millores laborals, però allí no va passar.
Jo penso que el que es va poder és contrarrestar, o sigui, crec que quan s'aplica repressió de la manera estratègica que es va aplicar, per descomptat que lo negatiu supera lo positiu i que la clandestinitat passa a ser un mecanisme de defensa. Però penso que l'ebullició del moviment obrer i les reivindicacions obreres eren lo suficientment reals com perquè la gent les trobés atractives i les volgués i realment les representés.
Sí, sí. Però també, jo no vull deixar de banda la part de que hi havia molt moviment per les presons espanyoles de tots aquests detinguts. Hi han relats, Max Nedlau, que és un tio bastant conegut que escrivia sobre Espanya i més gent que diu que t'anaves trobant petrolers d'Alcoi per totes les presons on anaves. Inclús hi ha gent que, això ho he llegit a bastants llocs, com a anarquistes o el que fossin, com a revolucionaris o revolucionàries, es ficaven a la presó i el que deien és, quan a l'hora de sortir, deien, hòstia, ara hauré de tornar a un món laboral horrible i encara que aquí m'estaven matant de gana, jo m'he instruït aquí. La presó era la meva escola, tenia un punt positiu, això.
Sí, sí, tampoc cal que deixem el regust de boca del punt positiu d'estar tancat en el panòptic.
No, jo el que vull dir és que aquí sempre perdem, saps? Perquè, joder, estem aquí entre la Comuna de París, l'AIT que es dissol, la Comuna d'Alcoi que detenen a no sé quantos, però al final sempre reneixen, queda aquesta esperança que les coses no es perden quan els hi foten brutal pallissa policial.
El Fènix és la classe obrera.
Té costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan naixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran. El meu poble, Alcoi, poble d'història d'homes que han volgut llibertat, poble tossut i obert, carrascós, clevillat, com un gall matiner canta i alça la cresta, com si el seu horitzó fora fora finestra. Hi ha també un raconet que només el sé jo, ple de flors a l'estiu, ple de flors a l'hivern. El meu poble, Alcoi. Allí hi ha un campanar que en guerra el van tombar i que després l'han fet calcat com era abans, per vergonya de tots i beneït pel clero, la vergonya de fer-te anar al teu enterro. I encara té una font roja i fresca tots temps, com ella dona vida, la primavera mou. El meu poble, Alcoi. Allí fan unes festes que a molts els dura un any i que altres les esperen sense pensar en el sant. Són moros i cristians que el cafè els fa germans, sempre perden els moros i guanyen els cristians. Tants amos, tants obrers, tan dolç i tan amar, ballen colors de festa amb músiques i focs. El meu poble, Alcoi, amb un cantó pinyó, lloc de cita amb tothom, amb un barranc del cim com dos braços oberts. Allí hi ha una glorieta que ensenyen als infants i que els dona cabuda quan s'han cansat d'anar i els té fins que se'n van. El món millor que ens diuen, riem pels qui li venen, ploram pels qui se'n van. Va coneixent a tot el meu poble, Alcoi. Té costeres i ponts, música de telers, té muntanyes que el volten i li donen fondor. Allí fan ser un riu, aigües brutes de fàbriques, allí fan naixer boira, el fum brut sense ales, que així meneres trauen en prova de treball d'un poble que l'ofeguen i que no mataran.
el meu poble, Alcoi. El meu poble, Alcoi.